Radio Astel. El magazín del matí a Radio Astel.
Saleu ja.
Hola.
Has quedat?
M'he quedat perquè sí. Hem de convidar els nostres oients a jugar amb nosaltres.
Sí, tant.
Per gentilesa de supermercats Cap Bravo. Ja sabeu que cada setmana posem en marxa aquesta juguesca per participar en el concurs de la cistella Cap Bravo. Magnífica cistella, ahir àmpliament comentada. Pot servir per moltes coses, però sobretot d'entrada fa molta il·lusió perquè ve amb un lot de productes que ens dona Cap Bravo i que nosaltres regalem als nostres oients.
Una autèntica passada, això.
Una autèntica passada. Ja és està. Top, absolutament, contentíssims d'aquesta col·laboració i de que Cap Bravo doncs, reparteixi aquesta felicitat. Ja sabeu que cada setmana el mestre Virgili, el nostre paladí del llenguatge català, doncs ens proposa una juguesca que té a veure amb una típica expressió catalana, d'acord? Típica expressió catalana. En aquest cas, el que ens demana el mestre Virgili, i poso a la vostra consideració, és quina locució feu servir per a dir molt de pressa, veloçment o a molta velocitat.
Val.
És a dir, que fas una cosa, doncs, ràpidament. I hi ha tres opcions. La primera és a tot drap.
Sí.
La segona és assent, acabat en T. Perdó.
Aquesta no és la tercera.
I la C és com un guepard.
Miau.
Com un guepard. La Olga Vallejo, que està sí. Aquí de cos present.
Vallejo, Olga. Què tal?
Hola, què tal?
Bon dia.
Ara jo tinc clara una. Però que no sigui allò típic que dius i ho dius malament,
clar.
Saps?
Clar, jo
en aquest cas, a mi ell em va preguntar, saps quina és? Em posa, perquè ell juga amb mi també.
I tu vas dir, i tant.
No, jo vaig dir, crec que és o aquesta, va dir no.
Ah.
Cap de les dues.
Boníssima.
Per tant, no vaig encertar, no vaig estar aquí àgil. Però segur que els nostres oients ja ens han arribat respostes. T'he de dir que n'hi ha de tot. Hi ha gent que ha encertat i gent que no ha encertat en aquest cas. Però ja la gent ja ha participat, recordem. Quina expressió feu servir per a dir molt de pressa, veloçment o a molta velocitat? A tot drap, a 100 o com un guepard? Totes podrien ser vàlides.
Sí,
però la qüestió
sí.
És aquí treure la dita més típicament catalana, ¿vale? La més estesa, etc. entre els
per
catalans.
Per participar-hi, va.
Sí. Missatges de veu o missatges per escrit al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Dieu la vostra opció i demà, avui és divendres, sorteig de la cistella Cap Bravo.
Doncs així de fàcil. Olga, què, comencem?
Sí, tant.
Doncs sí, Saragüja, avui, tot i ser dimecres, fem
sí.
Secció de documentals i ho fem amb l'Olga Vallejo, amb una temàtica una mica estranya,
sí.
Però que a mi, particularment, em fa molta risi.
Ho reconec, que és una
aquesta,
mica particular, quan en Rafa em deia, però de què va? Dic, mira, avui va de tot allò que et pots estalviar de veure.
De tot allò
ja
que
jo
m'he menjat, no? Bueno, però
exacte.
No cal que us mengeu vosaltres.
Has donat, t'has sacrificat per la resta de...
És una secció amb voluntat de servei públic.
Perfecte.
Sí. Sí.
Perquè buscant, vaig trobar-me amb el documental La creació de Malinche. Jo estava buscant un guanyador de l'Oscar que havia vist a Netflix i vaig pensar, mira'l. I vaig pensar, què és això? Vaig començar a mirar... I hem de dir que són uns documentals que la majoria, jo crec que val la pena no mirar-los, però que sé que tots ells tenen el seu públic. De fet, a mi m'ha agradat un d'ells.
És que la meva aposta és que tu parlaràs i tindrem moltes ganes de veure'ls.
Segur. És que n'estic completament segur.
Hi ha alguns que us recomanaré que us ho estalvieu, de veritat, ja d'entrada. I després ja feu el que vulgueu.
Val.
Així que són dolentíssims, eh?
A veure, no necessàriament. No necessàriament
no?
Són dolentíssims. El que dèiem, molts d'ells tenen el seu públic, però és un nínxol molt concret.
Ja.
És aquella gent que diu, bueno, potser no és una meravella, però és que a mi aquest tema m'interessa. O potser està ben fet. Clar, és que hi ha uns altres que, és que quan t'interessa tan poc el tema, és que ni que estigui ben fet, dius, val, molt bé, però és que jo no vull dedicar una o 10 hores de la meva vida a veure
aquest
això.
Aquest tema, sí.
Però vaja, Que t'agraden els documentals de musicals?
A mirar.
En especial t'agrada en Nacho Cano, que ja anem a nínxol de nínxol,
Nacho Cano,
Doncs aquest és el teu documental.
Nos conquistaron, de perdimos, de nos traicionaron, y todo es culpa de esta mujer.
México grande, libre, México mágico, mundo nuestro. México azteca, maya, México.
Escolta, es van queixar d'Emilia Pérez, però...
Ah, veus?
Necessito... No sé si el documental, però aquesta cançó a les meves llistes de...
No sé
La creación de Malinche és un documental de 2021 de Netflix, gairebé una hora i mitja, està dirigit per la Marta Hermida. Making Malinche, la creació del musical, que no va estar exempt de polèmica, recordem, el Malinche. Aquí veiem el procés creatiu del musical, que ha estat 10 anys treballant-hi, Nacho Cano.
10 anys,
Té una èpica excessiva, ja us dic.
Sí,
des del principi.
No,
des de la música, la veu en off, podien haver afinat una mica més.
Sí?
Aquesta noia potser és cantant o es dedica a una altra cosa,
no,
i li van dir, tu posa la veu en off, i es nota que té voluntat.
Voluntat la té.
Però es queda allà una mica.
Ja ho intenta.
Això és una història d'amor. És que jo no sabia de què anava. És la història d'amor que va canviar el món. La d'Hernán va canviar el món.
Va canviar el món.
Ja entenem l'èpica, no?
Gràcies a aquesta història d'amor estem aquí ara.
És l'origen del mestissatge. La història d'amor d'Hernán Cortés i Malinche, que era una nadiva d'Amèrica, no? Bé, tu, jo, als 3 minuts... Jo ja no podia més. Vaig mirar i vaig pensar, però quan porto? 3. Wow. I al principi hi ha lletres.
Bueno,
o sigui, hi ha crèdits, no?
Making Malinche, jo ja tinc plan per aquesta tarda.
Sí,
moltes ganes de veure.
He aguantat tant com he pogut. Reconec que algun cop he passat una mica ràpid. A veure, tenim fragments del musical. Cano parlant amb Armando Manzanero, declaracions de Hans Zimmer.
De Hans Zimmer?
Però de Hans Zimmer, el del Rei Lleó, el del Rei Manel de Gladiator...
Què m'estàs dient?
Perquè valora molt a Nacho Cano com a músic, deuen ser amics. Però no fa una petita intervenció d'un minut, que
Cano
apareix diverses vegades.
Estic esperant el duet al Palau Sant Jordi.
I Nacho Cano són amics?
Sí.
Però i d'on ve aquesta amistat?
No sé, però Nacho Cano diu que és la seva inspiració a la vida.
No, això m'ho vull creure.
Sí, però a la inversa no.
També podria ser la meva, però clar. Però d'aquí a que surti Hans Zimmer dient que jo soc un prodigi.
Tu t'imagines a Hans Zimmer versionant Mecano? Saps què vull dir?
A partir d'ara sí. És que ara ja m'ho imagino. Tot pot ser.
Això és el pitjor.
Mai se sap, Bé, doncs Nacho Cano, per descomptat, el veiem, tocant-ho tot, el piano, els teclats, els sintetitzadors...
Ho toca tot,
Tot, la guitarra... Segueix les passes d'Hernán Cortés, va fins a Salamanca, on va estudiar... el veiem amb actors, amb ballarins... Van fer una mena de travessa amb un vaixell de fusta perquè es poguessin imaginar com s'havia sentit Hernán Cortés...
Amb la peste, no?, al barc.
Per imaginar-ho encara més.
Només direm que el musical es va estrenar a finals del 2022. Al documental no hi ha ni rastre de les acusacions dels ballarins de cobrar 500 euros per 10 hores de feina, ni la detenció el juliol del 24. Clar, el documental és del 21. Clar. Però no han fet un annex.
No els hi ha donat la segona part.
Sí, però vaja, que si us agrada Malinche, aquest...
És el vostre.
És el vostre documental.
Va, deixem l'univers dels musicals i ens centrem també en els estudis de camp.
Això és entreteniment total. Sèrie documental de 8 episodis de 35 minuts.
Which sex is better?
What is with you and feet?
Reward or punishment?
Is there a right way to use the toilet?
Absolutely. We're going to find out the ugly truth today.
Let's do this.
100 human beings place themselves...
Ja ho sentiu, 100 humans, respostes a preguntes de la vida. Aquesta sèrie documental està a Netflix, segur que us sona, perquè TV3 va tenir la seva versió, va ser el Nexes amb la Mònica Terribas i en Jordi Basté. 100 voluntaris amb diferents característiques participen a diferents experiments. Preguntes com què ens fa atractius, quina és la millor edat per viure... Pues la que et toca, no?
Sí. Segurament.
Ja ho solucionaràs.
Però això ja us resolc aquí en 2 segons, sense veure els 35 minuts. Un capítol dedicat al sexe, dolor versus plaer, com ser feliç, a pregunta per programa. Si us apassiona el rigor científic...
No,
és aquest,
una mostra de 100 persones, doncs què vols que et digui?
Clar.
És més que 10, però una mica cursa ens queda. entre els tres presentadors, molt dinàmic, molt Netflix, molt canvi de plan, o tot el que vulguis, però plantegen una pregunta, una possible teoria, i a partir d'aquí van fent proves per veure si és encertada o no, tenint en compte això, que la mostra no supera les 100 persones, doncs pots comptar. Entreteniment, però jo ja tampoc, ja quan porto 10 aquí puc aguantar
aquí no em trobaràs. Veus, jo el making Malinche
aquí sí, però per riure. Però clar, aquí quan porto 10 minuts penso és que podria estar mirant una cosa que m'aportés més.
Exacte.
Ara, aquella gent que diu és que jo porto tot el dia pensant o estic esgotada físicament o mentalment, em vull posar davant la televisió, que no em molesti, no em facin pensar.
Això perfecte. Perfecte.
Però ara deies, per exemple, entreteniment. Això té show?
Bueno...
Re.
Una miqueta, perquè són americans. O sigui, té més show que la versió que es va fer aquí,
sí?
que clar, menys recursos, doncs van fer menys. Això al final està Netflix al darrere, hauran volgut posar més pasta, fan més experiments,
Netflix,
més broma...
Quan es posa, es posa.
Clar, més muntatge... Però... Ja ho tampoc miqueta.
No esteu, perdona, amics oients i amigues oients, no esteu veient la cara d'Olga Vallejo, però és que és un poema.
En fi.
Clar. A veure, ai, que per entretenir pot entretenir.
Si que sí, també pot entretenir mirar una paret,
ja
saps què vull dir?
Exacte. Sí.
Mires una paret i ja està.
Va, escolta, anem al següent documental que pivota sobre una pregunta recurrent per la humanitat.
Clar, perquè és possible viatjar en el temps.
When was the last time you dreamed about what the future holds? Or changing a moment from the past? These are questions that human beings have thought about since the beginning of our existence.
Això es titula Història breu sobre viatges en el temps. La teniu a Apple TV Plus, però heu de pagar, perquè és com un subcanal de canal.
Ah, no està al pack de Apple TV?
Està a YouTube també.
I pot. Però escolta, sí, Història breu sobre viatges al temps.
Sí, doncs et dic que potser aquí entre els tres que portem, això seria el top 1.
Uau.
De potser més interessant, clar, potser perquè a mi aquest tema tinc una mica més de tirada.
A mi em xifla.
Doncs és de 2018, dura molt poc, una hora i 8 minuts.
Aquest el buscaré.
Hi ha professors del MIT, escriptors de ciència-ficció, i comença plantejant-te la típica pregunta: a on aniries si poguessis viatjar en el temps? Moments claus de la història, el futur per veure realitats impensables. Tu on aniries?
Jo, si pogués triar... No ho sé, però a mi m'encantaria un viatge en el temps. Jo crec que el passat.
Jo el futur no. Per veure què anirem.
Exacte, el futur igual tornem sense ganes de tornar. Però no, el passat, jo què sé. La Barcelona dels anys 20, una cosa així.
De 20 del segle passat, oi?
Sí.
A mi també m'hi trobes aquí.
Sí, a mi m'agradaria molt.
Al principi del segle XX.
Quan veig imatges que de vegades a X, no? Aquestes imatges que coloregen i tal, sempre em quedo fascinat dient, és que aquella gent va viure allò, saps?
Clar. A veure, aquest documental té un mix de moltes coses, la factura podria estar més cuidada, però bé, t'explica que aquest anhel de viatjar en el temps ha estat sempre present des de còmics, pel·lícules, sèries, videojocs, el Doctor Who, el Back to the Future... Però quan va començar aquesta obsessió? I he descobert que fa més de 2.500 anys a la Índia mites i llegendes ja parlaven d'això. Però la primera persona que va escriure va ser un espanyol. El 1887, Enrique Gaspar... Que me l'he mirat,
ja veig.
Va escriure sobre la primera màquina que permetia viatjar en el temps. I 7 anys després, allò que passa, que tothom pensa el mateix, la diferència és qui ho executa, doncs sí. El Gaspar va ser abans. Però 7 anys després, H.G. Wells va escriure La màquina del temps, que es va fer la pel·lícula dels 60, ciència-ficció... Bé, doncs aquí... per passar una estoneta...
El tema dels viatges en el temps... De fet, jo penso que a qualsevol història li fots un viatge en el temps i sempre millora una mica.
Sí, a veure...
Tot i que hi ha moltes incoherències, perquè quan fots viatges
en el temps... La matèria...
I a més que, no, jo no sé res, però com és un tema que m'interessa, la ciència diu que, bé, si agafessis la velocitat de la llum, podries, entre cometes, viatjar al futur... però mai al passat, evidentment.
Clar, a mans de la física, de la ciència-ficció, entendre si podria o no ser possible, aquest és el vostre documental. La resta... Doncs provem amb el següent, a veure si us interessa. Vinga, més.
Ai, el següent, Rafa.
Què?
Ara sí que
m'agradarà.
Sí.
Ui, aquest.
Segur. Va, ja que ens hem plantejat la possibilitat de viatjar al temps, aprofitem per veure un clàssic dels amants de l'aviació.
En concret, un subgènere. Seguidors de desastres aeris. Marta Jarque, connecta't ara mateix. Ara. Estem invocant. Va. Perquè aquests també tenen el seu públic, eh? Aquest és el títol, Mayday, Mayday, catàstrofes aèries.
Mayday, és
un xungo.
Això està a Disney Plus, és una sèrie documental de National Geographic, atenció, que va començar el 2004 i l'última temporada és de 2023.
Perdona, Olga. Com? Perdona, Olga, que t'interrompessin en aquest moment. Quan dona, o sigui, el món dels accidents aèris dona per tantíssima...
Ui. Bueno, això he agafat una sèrie documental, però hi ha documentals a punta pala. Crec que he triat el pitjor de tots, el Perfecte. Mayday. No és que diguis que van fer una sèrie, com un pack, el 2004 i un el 2023. És que hi ha 22 temporades.
22 temporades,
amb una mitjana de 10 episodis. Uau. Necessites 3 vides per tot això.
220 capítols de gent morint a l'aire.
I teories, teories. Bueno,
i teories de per què
passa. I desaparició de...
Ah, desaparició també, això també.
A Netflix no tenen totes les temporades, però tot i així això evidencia que les catàstrofes aèries...
Quantes temporades has vist tu, Olga, d'aquest?
Jo he vist un trosset d'una... La veritat és que he vist un trosset d'una...
Bueno, vist un accident aèrio, vistos todos.
Vistos todos. Vaig triar, vaig veure l'últim de tots. Perquè vaig pensar, això ja estarà més a la voluntat,
clar,
no?
I què, clar. I què?
A veure, d'entrada, això ja et dic que no és el meu tipus de documental. Ah. 44 minuts de misteri sobre el Mediterrani. Doncs no sé, em veuria 20 i saltant-los. Un Airbus es dirigia de París al Cairo i va desaparèixer.
Fixa't.
Hem de recordar que això no és ficció, eh? T'ho diu des del principi. Passa. Això no és ficció, sobretot... Si ets dels que et fa una mica de por agafar un avió, no miris el Mayday. La veu en off ja té una solemnitat que et tenses. Aconsegueix l'objectiu molt millor que la de Malinche. Fragments, clar, fragments de les notícies...
Que, perdona, accidents aèris i fots allà un... Bueno, fíjense en este accidente... Clar, no, ha de ser una cosa solemne. Clar.
Exacte. Aquí tens notícies del moment de la desaparició, del desastre aèric, que, clar, és que et recorda, no? Et posa en context que és que això no és mentida, que és que no estan fent una pel·lícula, que és que això és de veritat. Llavors fan gravacions de converses... simulades, ja, moltes simulades, vegades.
Wow.
És allò, aquí és quan punxa.
És horrorós,
ja, és
això.
Aquest punt de la ficció dins, no?, de la cosa...
És aquell, exacte. Oh, no, una catàstrofe!
És, gairebé és així. Això. Gairebé va, és va, això. Va. Després hi ha l'anàlisi d'experts, que aquí és quan dius, ah, mira, podria estar bé, però després et posen el següent plànol d'una cosa de ficció, veiem els radars, que passava amb l'avió volant fent cercles, que desapareix... Les famílies de les víctimes reclamen respostes. Trobo que és molt desigual entre el rigor dels experts, ja. Els fets, claro. Les notícies, què està passant, i després aquesta ficció de pilots que estan parlant, de ser controladors aèris que de cop no veuen un avió,
vaja.
Amb un escenari que fa aigües per tot.
Oh, Dios mío, ha desaparecido del radar.
Exacte. És com veure una sèrie de ficció, però dolenta. Però no dolenta, dolentíssim. És que és molt dolent.
M'interessa. O sigui, quan acabi amb Malinche,
vaig
directe als accidents.
22 temporades, eh?
No, 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 jo faré com la... Vaig a l'última, no?
Les perles. Sí, és difícil. És difícil?
És difícil.
I si ets nínxol de desastres aèris, busca un altre. Sobretot, salta't al Mayday.
Sí.
Ja me l'he mirat jo.
Escolta, però... Bueno, val. Hi ha més, dius, d'accidents aèris? N'hi ha per triar.
Moltíssim. Però molt.
Sí, eh? Ah, sí. Molt, que és el tema...
És el tema?
El tema gros.
Natura també és un altre tema que interessa
però
molt.
Però els de natura normalment estan molt guais, no?
Sí, sí, sí. Però...
Aquests m'enganxo jo. Sobretot quan són coses molt petites, els microbis.
I quan veus... ja veus això, no? Però
sí, sí, sí.
Aquelles imatges tan cuidades... Sí, són els típics documentals de National Geographic.
Que dius, han estat tres mesos per captar aquesta imatge.
I punt. Rafa, volies natura?
Bueno... Natura.
Bé, no és, però...
Gairebé, eh?
Acabem amb un documental una mica...
Sí, perquè és Animals Fantàstics. Si t'agraden, Animals Fantàstics...
Però com Harry Potter.
Exacte. Aquest és el teu documental.
Ara.
The world is a magical place. Fantastic beasts show there are still so many things to discover. Join me on a journey...
Join me, clar que sí, és l'Stephen Fry.
To discover.
Jo he entrat al seu joc. Això és un documental de l'any passat, 2024, 56 minuts, de Max. Passa Max. Molt ràpid.
Tot el de Harry Potter està a Max.
Yeah, sí. O sigui, no només parlen de Harry Potter, però clar, apareix i...
Clar.
Això es titula Animals Fantàstics, una història natural, i l'Stephen Fry, l'actor, productor, director, descobreix la història d'alguna de les bèsties més fantàstiques del món. Arrenca el Museu d'Història Natural de Londres, clar, amb aquells dinosaures...
Preciós,
és una passada. Només de tenir l'Stephen Fry mirant a càmera, explicant-te aquesta fascinació pels animals fantàstics, els mites, la màgia, les llegendes, doncs a mi...
Ja et va punt a favor.
Ja m'ha enganxat. Per mi, val la pena. Jo sóc aquest nínxol, que no m'interessen els animals fantàstics, però... no m'interessen gaire ni mites ni llegendes, però depèn de qui m'ho expliqui i com m'ho expliqui, m'hi quedo.
I entres.
I...
Però tinc un dubte. És a dir, animals fantàstics que històricament han desaparegut i eren com... O estem parlant de les novel·les de J.K.
Mira, narvals, t'apareixen narvals, rinocerons, manatís, dinosaures, tots aquests animals del món real, que després han anat inspirant unicorns, dracs voladors...
El Glifo.
I es nota que tenen sentit de l'humor perquè...
De l'aigua?
Jo com diria, en esta pel·lícula de Harry Potter apareix el grifo. Digo, i no hi tenien grifos fins ara. Com es dutxaven.
Exacte. Doncs per començar t'apareix un ornitorrinc, que és un animal real, clar, però clar, és molt
però
particular.
Fantàstic, eh?
Perquè és un mamífer ovípar amb un fibló verinós. És el típic que quan jugues a animals...
Xungo, això.
Pots anar despistat, però si fas la pregunta correcta, a la segona ja l'encertes. És mamífer? Sí. Ovípar? Sí. Ornitorrinc, ja el tenim.
Punt.
És que he jugat molt, això, als animals.
Ara m'has marejat perquè has dit moltes coses molt ràpid i ja no estic.
Bé, però un altre dia juguem animals,
va,
si
perfecte.
Vols. Però que t'apareix en digital un ornitorrinc a sobre d'una estàtua impressionant de Darwin, que està al Museu d'Història Natural de Londres,
Darwin.
I ja veus aquest joc, no?, de l'evolució dels animals, la teoria de Darwin, de l'evolució de les espècies, i un ornitorrinc que és real, que és com una barreja de... moltes coses, que sembla que algú l'hagi...
Quan fan una animació de l'evolució dels animals, sempre comença sent una rana.
Bueno, aquell capgros, no?
Capgros, sí,
i que després va...
Sí.
Bé, doncs aquí t'expliquen des de per què ens atreuen aquestes criatures mítiques, qui ha estat capaç de crear el disseny digital inspirant-se en la realitat, una mica com tots els avenços científics inspirats en la tecnologia, no? El velcro inspirat en la capacitat dels ocells d'enganxar-se a l'immaterial, totes aquestes coses.
Sí.
És una delícia.
Rai,
a mi m'encanta, soc nínxol.
I què és, un sol
documental? És un documental, 56 minuts. No han estirat.
No donava tampoc.
Llavors, parlen amb experts, se'n va fins a Utah, als Estats Units, una extensió on hi ha moltes restes de dinosaures, parla amb paleontòlegs, i et fa una mica d'història, una mica de ficció, fa referència, per descomptat, com dèiem, a Harry Potter... doncs ja està, tens una mica de tot.
Escolta, Olga, mirant tots aquests documentals que no hem de veure, no sé si has pensat, aquest tema, que encara no s'ha fet en documental, s'hauria de fer.
Tu creus que no s'ha fet? És que hi ha de tot,
De tot.
Home, a veure, de tot... Per això t'anava a dir, per exemple, ara que estava mirant una ampolla, clar, d'ampolles d'aigua, però de plàstic, per exemple, no? De tot el que generem, d'això sí que se n'ha... És que crec que si vas tirant una mica del fil... Però si s'ha fet un de Malinche. Què vols?
Ja està tot dit.
Clar,
a mi m'has fet el dia, eh? M'ha encantat. Això, sisplau, podria ser una cosa de recurs. Quan no sàpigues què fer, busca coses que no s'han
tret. A veure, abans haig de veure uns bons que siguin bons.
Bueno, val, també volem bons. També volem bons.
Sabeu ja avui Malinche, eh?
Malinche a tope. Tinc moltíssimes ganes.
Val. Vallejo, gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Descobreix la passió de Cervera. Els dies 16, 22 i 29 de març i els 5, 12 i 18 d'abril viu en directe un espectacle per petits i grans, una història plena de valors i sentiments. A la Passió de Cervera et transportem directament a l'època de Jesús amb una escenografia espectacular que et farà viure la història com mai abans. Entrades a lapassiodecervera.com.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar a buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15 del matí, hora de la girocleta. Avui tenim l'Olma Giró a la seu de la Federació Catalana de Tenis Taula i us preguntareu què hi falla. Doncs bé, l'hem enviat en busca de consells perquè la jove promesa del Barça, Lamine Yamal, aprengui a jugar bé a tenis taula. I és que fa uns dies es viralitzaven aquestes declaracions de l'extrem dret culer.
Hay algo que te pique, se te dé mal.
La verdad, siendo sinceros, el ping-pong no es que se me da muy bien. Se me da mejor que a muchos, pero no se me da muy bien.
Doncs ja ho heu escoltat. Si alguna cosa que no se li dona bé a Lamine Yamal és el tenis taula i nosaltres hi volem posar solució. Giró, bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs ara mateix sóc a la seu de la Federació Catalana de Tenis Taula i estic molt ben acompanyada perquè jo de tenis taula en sé poc, però qui en sap moltíssim és en Josep Llopart, que el tinc al meu costat, i ell és el responsable de formació de la Federació Catalana de Tenis Taula. És a dir, que no hi ha persona més indicada per a donar-li consells en Lamine. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, què hem de fer amb en Lamine, que sap jugar molt bé futbol, però resulta que tenis taula no està... Primer de tot, ets el Barça?
No, jo sóc del Madrid.
Ai. Pues...
Coses que passen.
Pues sí que ets la millor persona per donar-li consells, ara potser li dones malament expressament.
No, parlem de tenis taula i el que volem sempre és que tothom millori.
A veure, quin consell donaries al Lamine? Com ho ha de fer? Sí, consells bàsics, perquè entenem que no... Ja és un crac del futbol, segurament un crac del tenis taula potser no està temps a ser-ho, però perquè sàpiga jugar, perquè no perdi partides amb els amics.
Jo el que li proposaria seria que utilitzés els efectes que fa ell amb el peu i amb la pilota, que sapigués fer-los també amb la pala i la pilota de tenis taula. Fent uns bons serveis amb efecte, això jo crec que li donaria un resultat a curt termini molt, molt gran.
Però a veure, Josep, la pala seria el peu, per entendre'ns?
Correcte.
Sí, clar, sí. Què és l'altre?
La pilota... És tocar la tangent, com ho està fent perquè la pilota vagi cap a... faci la rotació de la pilota, doncs amb la pala, per exemple, per fer un servei lateral, caldria posar la pala perpendicular a la taula i tocar la pilota a prop de l'equador de la pilota. Amb un moviment ràpid i precís, faria que la pilota giri amb un efecte que a l'altre li costaria molt de tornar.
Dit així, sembla facilíssim, però no ho és pas. Més o menys, quant de temps necessitaria en Lamine per aprendre, per saber jugar bé?
Ara és un nano jove, llavors els nanos de seguida, i és esportista, de seguida ho agafen. I a part, ja el concepte de l'efecte ja segur que el té, encara que estigui amb el peu, es pot fer un traspàs de l'esquema cap al tenis de taula. No? Seria bastant ràpid.
Tu li donaries classes a en Lamine o no?
I tant. El que m'encanta és veure la cara de les persones quan comencen a veure que els surten coses que no eren impensables de fer. I si vols ho provaré amb tu mateix avui.
Mira, no em sembla malament ara. Ja et dic que el meu efecte no serà pas igual que el d'en Lamine, perquè ni sóc esportista ni sóc tan jove i la psicomotricitat no era el meu. Què s'ha de tenir? Com els bàsics que dius, mira, per saber jugar a tenis taula, no sé si la coordinació, no entenc, potser?
Sí, a veure, hi ha un informe de la NASA que diu que és un dels esports més complets del món. Suposo que cada esport també ho defensa i tothom vol ser el més complet, però evidentment és agilitat, concentració, rapidesa... Potser la gent té la visió del ping-pong i cal, donar un pas endavant cap al tennis de taula, on és molt important la psicologia, és com una partida d'escacs jugada a velocitat de Fórmula 1, pràcticament.
Ui, que maca aquesta metàfora. Què t'anava a dir? Que tennis taula i ping-pong no és el mateix, Josep?
És el mateix, el que canvia és la mirada. Vull dir, ping-pong és el que fem quan jo al parc, al càmping o amb els amics, i tenis taula hem de comptar que és un esport olímpic i que calen moltes hores per arribar a un bon nivell.
Què t'anava a dir també? Ara estem a la Federació Catalana de Tenis Taula i de fet, està, o sigui, jo he arribat i m'he sorprès perquè hi ha moltes taules de tenis taula, no sé quantes n'hi ha, però n'hi ha bastantes. Clar, el soroll és constant de la piloteta, pim, 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 pim. Què t'anava a dir? Qui està entrenant? Per exemple, avui que som dimecres al matí, qui entrena ara? Quins grups entreneu?
Avui tenim un grup especial de persones amb Parkinson que està demostrat que és un esport que és ideal per ells per activar aquesta concentració, aquesta agilitat, aquesta coordinació. I tenim un grup de 20 i escaig persones que els dimecres venen aquí a practicar el tenis taula.
I com els ajuda el tenis taula a les persones amb Parkinson? A què els ajuda?
Ajuda justament això. Ells mateixos diuen després que se senten més àgils, que se troben molt millor, que a part de la part social, que també és molt important per aquesta tipologia de persones, doncs el fet de concentrar la mirada i la mà per tocar la pilota doncs els obliga d'una manera lúdica doncs a reforçar aquests aspectes que són molt importants per ells.
I entenc, Josep, que inclús potser va bé per la prevenció, no? Per estar alerta i prevenir.
Sí, ara és un esport que practiquen persones des de 5 anys a 80 i pico anys, vull dir que és un esport ideal per tothom i que cadascú pot fer a la intensitat que necessita i que aquest és l'avantatge, que si no cal ser molt bo, sinó és trobar una persona del teu nivell per disfrutar.
Mira, tenim un productor en aquest programa que està atent a tot i ara em comenta que en Lamine Yamal és esquerrà, que si això és un avantatge a l'hora de jugar a tenis taula.
Ah, doncs sí. Bàsicament, els esquerrans el que poden fer és un servei lateral cap a la dreta, al contrari, que els hi costa bastant de tornar. I els esquerrans acostumen a dominar molt el seu drive i buscar...
El seu què?
El seu atac de dreta. Per fer també el cop important en tenis taula es diu top spin, que és un cop d'atac, però amb efecte liftat, que permet que la pilota pues, sobrepassi la xarxa i poder ser molt ofensiu. Llavors, me l'imagino a l'Emil pues, jugant amb aquest estil de joc.
Ets esquerrà, tu, Josep?
No.
I els jugadors més bons de tenis taula són esquerrans o solen ser esquerrans, precisament per això que ens estàs comentant ara?
A nivell de proporció, hi ha més jugadors esquerrans. Diguéssim, clar, perquè no sé quin percentatge d'esquerrans hi ha en el món, però a nivell del top 20 del món segur que hi ha més esquerrans de la mitja.
I Josep, per algú que ens estigui escoltant, potser sobretot ara per al grup de persones que tenen Parkinson i que estan entrenant avui els dimecres al matí, què pot fer algú que ens està escoltant i que està interessat per venir a practicar el tenis taula aquí a la Federació, Josep?
Bàsicament, ja siguin persones amb malaltia de Parkinson o persones gent gran que pel matí ve aquí a gaudir del tenis taula, és que ho provin. A partir d'aquí, estem segurs que s'enganxaran i que és... Aquí ja tenim persones de 70, 80 anys que porten 10 anys venint i no els hi treguis... Va haver-hi un que va dir, si em treuen els nets del tenis taula, ja no... Que no me'ls treguin, no? Llavors, no... No hace falta decir nada más, ¿no?, que deien.
No, i ho fa cada dia? Poden entrenar cada dia?
Entre setmanes, sí. Els caps de setmana tenim diferents competicions de federats, d'aficionats, de diferents, i no està oberta a nivell de pràctica habitual. Però de dilluns a divendres, matí i tarda, sí.
No, és que bé, mira, un altre cop el productor, que no para. Aquest home és un noi d'esport que treballa molt, juga escacs. Per cert, ara em diu, els aficionats sempre hem jugat a 21 punts i 5 serveis cada un. Un partit oficial com va?
Ara ja fa uns anys que es va de passar els 11 clàssics d'abans, que abans hi havia un reglament popular que deia que es jugava 11 i 7-0 i coses que s'havia sacat creuat. No, ara oficialment són a 11 punts, el millor de 3, 5, 7, els que vulguis, i el canvi de servei es fa cada dos serveis.
Cada dos serveis. I Josep, per anar acabant, que ho haurem de deixar en breus, què és per tu el tenis taula? Com el definiries? Ara et pots posar melancòlic, metafòric, com vulguis.
No, personalment m'he pogut dedicar a la feina que m'agrada, vull dir, a la passió que tenia. Vull dir, he tingut la sort aquesta, ha sigut un regal, i el que he estat director tècnic de la Federació Catalana durant més de 25 anys, o de 30 anys, però la veritat m'ho passo millor ara amb aficionats que no en saben i que volen aprendre, doncs realment és fantàstic veure com fas, en certa manera, hi ha una màgia de no saber fer una cosa, saber-la fer, i això no té preu.
Doncs Josep, ara si et sembla bé, m'ensenyes una mica res també, com en la minya, amb els 5 consells bàsics, 10 minutets de partida, a veure si jo faig alguna partida i puc fer una cançó una mica, et sembla bé?
Perfecte.
Doncs que bé. Josep Llopart, que és el responsable, com dèiem, de formació de la Federació Catalana de Tenis Taula, ha estat un plaer. Recorda'ns ràpidament la direcció, que si algú vol venir a tensar-se aquí, doncs que la sàpiga.
Estem a Sarrià, Duquesa d'Orleans 29, just al costat dels ferrocarrils de la parada Reina Elisenda. I si no, el B-3 també ens deixa aquí al costat.
Sí, sí, la veritat és que amb transport públic s'hi arriba bé. Ha estat un plaer, Josep, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Joan, em quedo jugant a tenis taula.
Sí, home, i tant, vés provant. Sí, aviam, sí. Com et va la cosa. Gràcies, Giró, i gràcies, Josep.
Que vagi molt bé.
Igualment, que vagi molt bé.
Al matí a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
I nosaltres, que tenim una notícia per tu, si sou amants de la música clàssica, pareu atenció perquè l'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms de Bernstein, un cant a la convivència entre religions, a més de 180 cantaires de cors catalans, i sota la direcció de Xavier Puig, el programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Raman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osbvallès.com.
Ràdio Estel. Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
És l'hora de l'entrepà. Li fotem queixalada a l'actualitat.
Vinga, doncs que aquesta hora ja n'hi ha gana i avui tenim un entrepà molt sucós, molt, que ens ve molt de gust. És entrepà de Hollywood, d'aventura, d'acció, de mig somriure, de llum de lluna, de Yippee-ki-yay motherfucker. Parlem de Bruce Willis.
Un, dos, tres. Would you like to swim on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Oh, won't you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. He kicks up at anything he hears.
Parlem de Bruce Willis, l'estem escoltant, eh? Aquesta és una part de la pel·lícula El gran halcón, pel·lícula molt surrealista, per cert, però que té aquesta meravellosa seqüència en què ella ha de fer un atracament i calcula el temps amb les cançons, no? I va cantant mentre el seu company de robatori doncs, també la canta. Vinga, avui parlem d'aquesta llegenda del cinema d'acció i d'altres gèneres que acaba de celebrar els seus 70 anys. Va ser el 19 de març, Bruce Willis, actor de films mítics com Jungla de Cristal o Pulp Fiction, va retirar-se, ja ho sabem, el 2022, després de ser diagnosticat amb afàsia, una condició que després va derivar en una demència frototemporal. Hem vist darrerament vídeos, no?, celebrant aquest aniversari, que la veritat és que està molt ben acompanyat i se li veu somriure amb aquell somriure que té ell, no?, enigmàtic i mític. Doncs la seva família li va dedicar aquesta celebració plena d'amor, moment especial, i a més, ballava amb la seva exdona, Demi Moore, i això va emocionar els fans. Més enllà dels seus problemes de salut, Willis deixa un llegat cinematogràfic immens, a més amb quatre expressions, eh? No necessitava massa més, no és que sigui un actor de grans registres, però el carisma, no? Sobretot el carisma que tenia és impressionant. Per parlar-ne, ens acompanya avui un dels nostres crítics de cinema de capçalera, un dels favorits, Carles Martínez, crític, i a més cineasta no? en cierre. Que Carles, bon dia.
Molt bon dia.
Ja, perquè podem dir-lo ja, no? Tu també t'estàs fent els teus pinitos.
Costa molt, eh? Però allà estem obrint camí en el difícil món del setè art.
Jo t'ho dic sempre en privat, però que tinguis aquesta... És veritat que és un món molt complex i fotre el camp i calen molts recursos i talent, que això segur que ja el tens, però que ets exemple viu de com la passió t'arrossega, eh? Perquè és la teva passió, el cinema, i t'hi estàs dedicant.
Totalment.
Doncs vinga, Bruce Willis. 70 anys, enmig d'aquesta batalla personal amb la demència. Primera pregunta que m'arropa, com valores la seva trajectòria com a actor i també com a icona del cinema?
Jo crec que, ara que deies l'aniversari, no? Mes de març, estem parlant d'un Piscis, no?
Sí.
Això què vol dir? Que és un somiador. Bruce Willis és un somiador. Però és que nosaltres, els espectadors, les espectadores que hem crescut amb el seu cinema, d'alguna manera també ens hem convertit en aquests somiadors, no? D'aquesta fàbrica de somnis, que és Hollywood,
sí, sí.
No? I jo crec que ha quedat com una veritable icona de l'imaginari popular, és a dir, les seves pel·lícules, ara comentaves i estàvem escoltant El gran halcón,
sí.
No? Podríem parlar de La jungla de cristal, que, per cert, en el podcast que vam fer, Rafa,
sí.
Doncs, vam desgranar la base de B, no? I jo crec que hi ha una particularitat molt interessant des del punt de vista d'ell com a heroi d'acció, que és una mica com se'l reconeix, tot i que té altres herois que no són tant d'acció, ja hi entrarem, eh?
Sí.
La part més mística que té del sexto sentido, però La jungla de cristal, El gran halcón, tenen tant d'acció com de comèdia. Llavors jo crec que hi ha una barreja molt interessant que d'alguna manera els espectadors dels 80, quan van veure, per exemple, el tràiler de La jungla de cristal l'any 88, molts es van posar a riure perquè deien, però qui és aquest esquifit?
Clar.
Estaven acostumats al Schwarzenegger, a l'Stallone, al Chuck Norris, i de sobte...
Mira, és que sense haver parlat
va trencar
abans,
els esquemes.
Ho tinc al guió, eh? Va trencar els esquemes perquè l'heroi d'acció era Van Damme, no? Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, els musculosos...
Exactament.
Dels quals, per cert, era molt amic. Recordem que va tenir aquests restaurants Planet Hollywood amb ells.
Exactament, sí,
exacte,
sí.
Exacte, que van ser... Sí. Inclús van tenir un aquí a Barcelona i van venir els tres a inaugurar-lo.
Recordo el pin, que la gent portava les gorres
exacte.
Del Planet Hollywood.
Sí, sí, això em va agafar a mi molt jove, però me'n recordo perfectament. Però ell trencava. Va ser l'heroi que podríem ser, entre cometes, tu i jo, no? És a dir, ens trobem en una situació extraordinària amb Hans Gruber ocupant el Nakatomi Plaza, no?, amb Jungla de Cristal, i ell com a policia, doncs, es fa un pas endavant i va eliminant terroristes. Estamos hasta arriba de terroristes, John, no?
I per aquells túnels de ventilació que es ficava, no?, i que després els Simpsons van acabar parodiant.
Vente a la costa.
Exactament. Yippee-ki-yay, motherfucker. És a dir, ha quedat realment com una icona absoluta del cine popular. Per cert, La jungla de cristal, que sortia, diria, un actor rus que s'havia escapat de la Unió Soviètica.
Home, sí, era el dolent, Carl. Carl, li deien. Carl. que al final retorna al final de la pel·lícula, sembla que està mort i no, li passa com al vampir.
Sí, sí, total.
És que és una pel·lícula... Mira, l'altre dia la vaig agafar a un canal de Movistar, a Hits, que han fet ara, i em vaig enganxar un altre cop a veure Jungla de Cristal. I recordo un capítol, perdona, ara ens estem derivant molt, però recordo un capítol de Friends, que estan Joey, Chandler i Ross veient Jungla de Cristal, i quan acaba se n'adonen que havien, no havien alquilat la Jungla 2, sinó un altre cop la Jungla de Cristal. I deien, doncs la tornem a posar.
La tornem a veure. Segurament és un dels vídeos més desgastats dels videoclubs d'aquella època.
Sí,
vaja.
Sí, és una pel·lícula. I una de les pel·lícules que en aquest traducció que fan de vegades aquí a les distribuïdores o qui sigui del títol,
sí,
per mi és més encertat, que passa poc, que el títol original, que és Die Hard, que seria, doncs, Muere Duro o
sí,
algo així.
Sí, Duro de Pelar, seria l'expressió.
Duro de Pelar.
Duro de Pelar és una pel·li.
Mola molt més Jungla de Cristal.
Clar, és a dir, a l'Espanya dels 80, veus una pel·li amb Bruce Willis, que és Duro de Pelar i penses que és una del Pajarís i l'Esteso. És a dir, allò no t'ho pots prendre en sèrio. Jungla de Cristal moltes, és millor.
Té,
és millor,
té moltes coses, Bruce Willis. Voldria un petit comentari sobre l'U de Luna, perquè va ser una mica la seva consagració. Aquesta sèrie de comèdia, quan les sèries eren una altra cosa, quan la televisió era una mica la segona divisió de Hollywood, però ell va treure el cap a l'U de Luna, que era, doncs això, una comèdia d'una agència, no?, matrimonial, i que es portava molt malament amb la seva companya de treball.
La Civil Schaeffer, no?, eren aquest duo d'investigadors sofisticats, no?, jo crec que és una de les grans parelles de la televisió americana,
sí,
no?, aquesta Luz de Luna, Moonlighting, amb el títol original, també sona millor en espanyol, no?,
Luz de Luna, poètic,
i també ens porta, no?, una mica, doncs, aquesta fantasia catòdica, aquest espai, doncs, que també té quelcom d'oníric, no?, aquí tornem a aquesta idea del somni, no?, i per cert serveixi d'anècdota que és gràcies a aquest personatge David Addison, el detectiu simpàtic que interpretava Bruce Willis, que va guanyar el Globus d'Or, que és, diria, el seu únic premi important.
Sí.
El 1987, per l'Ut de Luna.
Exacte. Doncs volia fer dues referències més, com a mínim, a veure què ens dona el temps, o tres. Una és Pulp Fiction, que ell es va aquí, escoltem, aquest mític ball,
yes,
no?, entre Vincent Vega i Mia Wallace. Doncs ell volia fer de Vincent Vega, de fet, però Tarantino el va reconvertir en aquest boxejador trampós, no?, que per cert té una de les de les fases de la pel·lícula, per mi, més fascinants de totes, que és quan arriba a la tenda aquella de música, que no diem el que passa allà, però que és molt fort.
És molt
a mi m'agrada perquè ell es va empenyar en participar en Pulp Fiction, eh?
Sí,
va
sí,
perseguir
sí.
Tarantino.
Sí, realment va haver-hi com aquesta persecució. Jo crec que fins a l'últim moment no es va acabar confirmant que ell era l'actor, el Butch, no?, aquest boxejador que surt a la pel·lícula i que és tan carismàtic, que també va posar de moda la idea del el calb sexy. És a dir, tots els actors tenen cabell.
El gran llegat de Bruce Willis és aquest.
És ell a les festes de Hollywood, li venien els cirurgians estètics i deia, passava de tot, deia, a mi m'encanta la meva calvície i tots els milions de calvos del món li estem agraïts, jo el primer.
Agraïdíssims.
I realment hi ha una particularitat molt interessant en Pulp Fiction perquè, clar, ell interpreta Bruce Willis, el boxejador, perseguit per la màfia de Los Angeles, no?
Sí.
I un detall, utilitza una pistola com si fos la primera vegada. Aquí Tarantino està fent el que millor sap fer, que és jugar a la ironia. Per què? Perquè només feia 6 anys que s'havia estrenat Jungla de Cristal, on Willis aquí interpreta, doncs, a un poli, que el que sap millor és utilitzar la pistola, el revòlver.
Sí, sí.
Clar, de sobte, Tarantino li dona una dimensió quasi ridícula, i és que l'escena on mata a Vincent Vega, a John Travolta, se li dispara el revòlver gairebé com un ensurt, no?, perquè esclata la torradora i pum!
Sí.
I dispara, no?
Sí.
I Tarantino està jugant, doncs, amb la imatge mediàtica del Bruce Willis com a heroi d'acció, és a dir, el Willis que tothom recordava era el poli, llavors Tarantino proposa una tabula rasa, no? Diu, doncs, ara és un boxejador que no sap pràcticament com s'utilitza una pistola.
Carles Martínez, amics oients, amb tots vosaltres. Escolta, el doblatge. Clar, jo la veu de Bruce Willis no la tinc, soc dels fill dels 80 i tot ho veig en general doblat. Ara estic redescobrint Frasier en versió original, que m'està impactant moltíssim.
Ostres.
Exacte. Bueno, però el seu doblador habitual a Espanya, Ramon Langa, li va donar aquesta veu que jo crec que tothom tenim molt interioritzada, una veu inconfusible.
Sí.
Gran tasca de dobladors, i en aquest cas de Ramon Langa especialment.
Total. Només pot ser ell. És que només pot ser ell. Jo, si vaig a tornar a veure una pel·li a Bruce Willis, És que els crítics i crítiques sempre diem, no, en versió original, veure cinema polac amb subtítols. Vale, vale, però Bruce Willis se l'ha de veure doblat.
Amb Ramon Langa, sí senyor. I ja per acabar, volia treure't el tema del sexto sentido, perquè sí que és cert que aquí fa un gir, no? És a dir, veníem de personatges d'acció, de fet, Jungla de Cristal es converteix en una saga, i a banda d'això, doncs, fa altres pel·lícules d'aquest caire una mica més d'acció, però de sobte el busca Shyamalan per fer aquest paper, no?, de psicòleg al sexto sentido, pel·lícula que tothom tenim també molt, molt interioritzada i molt al cap.
Molt interioritzada, és molt interessant quan de sobte Bruce Willis es posa sota les ordres de Shyamalan. Estem parlant del Bruce Willis, que treballa amb cert cinema d'autor de renom, en aquest cas del sexto sentido es veu molt clar, Terry Gilliam de 12 monos també, Pulp Fiction de Tarantino. Llavors, en aquest cas, el sexto sentido, doncs, és un Bruce Willis, doncs, que està en cert cinema d'autor molt cuidat estèticament, i és interessant aquesta dimensió tràgica de l'heroi, no? Hi ha inclús una ressonància espiritual, és a dir, és un heroi que es troba entre el món dels vius i el món dels morts i ha de redimir-se per salvar la seva ànima, no? Ha de saber qui és. Una pregunta tan filosòfica com aquesta, no? Lourdes Domingo, una col·laboradora d'aquesta casa, a través del TAC, de Telespectadors Associats de Catalunya, va fer una tesi doctoral sobre Shyamalan i va destacar molt la pel·lícula El sexto sentido i com Bruce Willis doncs treballa aquesta figura de l'heroi tràgic, que és interessantíssim.
Jo sí que, per acabar, com a anècdota, vull recordar que el senyor Bruce Willis va tenir el gust de participar, jo crec que en 4 o 5 capítols de Friends. Va fer un... Ja no era ni un cameo, perquè agafava un paper que durant uns quants capítols era molt divertit, perquè feia del pare d'una nòvia molt jove que tenia arròs. I jo crec que està fantàstic en aquesta vessant de comèdia. A mi em fa riure moltíssim quan recupero aquells capítols. I va ser perquè feia una pel·lícula amb Matthew Perry, el recordat i admirat Matthew Perry, i el Matthew Perry el va convidar una mica com una juguesca, crec. No vindries, no? Pues sujeta'm el cubata. I va fer aquesta aparició a Friends, que és magnífica.
Com una aposta, no?
Sí. I es va comprometre i va aparèixer doncs, aquests capítols a Friends.
És que a part és un actor que també destaca, doncs, aprofitant ara que has comentat aquesta anècdota, tota una sèrie de pel·lícules, de ficcions televisives o cinematogràfiques on fa un cameo, no? És a dir, a Planet Terror de Tarantino tornava a aparèixer, a la saga Oceans, aquests lladres sofisticats, feia un cameo, a Los Mercenarios fa un cameo espectacular. I després a Múltiple de Shyamalan, no? Passem del Protegido a Múltiple i aquest final on apareix encaputxat, no? Amb aquesta capelina verda d'aquest heroi tràgic.
Home, és que no hem parlat del Protegido,
que
em sembla un peliculot espectacular amb aquest frec-a-frec també amb l'actor...
Amb el Samuel L. Jackson. Sí. És a dir, com Shyamalan pot traslladar tot l'imaginari dels còmics a una pel·lícula on realment hi ha una dimensió pràcticament filosòfica sobre el món dels còmics, dels herois, de los villanos, que es diu en castellà, no? dels enemics.
Sí.
És molt interessant la trilogia.
M'agrada molt. Jo l'he posat als meus fills a casa, al Protegido, i la tenen present. Escolta, no tenim temps per més, Carles, però ha estat un plaer i des d'aquí felicitem si ens està escoltant al Bruce Willis pel seu 70 aniversari, el gran John McClane, però com hem comprovat amb una densitat de trajectòria, moltíssimes pel·lícules, moltíssimes que no hem esmentat, però ha fet moltíssim cinema com a xurros, pràcticament, i a nosaltres ens encanta. Carles Martínez, crític i cineasta en ciernes, gràcies per acompanyar-nos un cop més.
Un plaer.
Vinga, nosaltres que de seguida escoltem l'Àngelus i després les notícies i més Matí a Radio Estel.